Molt bon dia a tots. Benvingut al programa Volta de Full. La qui us parla, Montse Rofes. Primer que tot, donar l'enhorabona a tots els partícips d'aquesta passada edició de la Fira del Vi, tant als expositors com a tothom qui es va apropar. Bé, dit això, anem al gra avui, per començar el mes de maig, amb una mica de tot, com sempre, no? Gaudim, o si més no, intentem gaudir per una estona que de les coses que us porto avui també, no? D'algun conte, d'algun poema, algunes frases divertides, alguna recepteta de cuina, que sempre va bé escoltar. Així que, sense més, començo. Avui us porto un conte divertit que es diu 5 dies per aprendre. Es diu, es conta, i comenten que una persona en una reunió social explicava així com va superar un obstacle. Primer dia. Surto de casa, camino distret pensant en les meves coses i hi ha un forat en el camí. No el veig i caic a dins. Segon dia. Surto de casa, recordo que hi ha un forat en el camí i malgrat això no el veig i torno a caure a dins. Tercer dia. Surto de casa, camino pendent del forat i el busco amb la mirada. El veig i intento saltar-lo, però caic a dins. Quart dia. Surto de casa, veig el forat en el camí, agafo un bon impuls, salto més que ahir i el passo. Estic tan content que ho celebro donant vots d'alegria, fins que torno a caure dins el forat. Cinquè dia. Avui m'adono que puc caminar per un altre camí i no quedar-me enganxat en un obstacle determinat intentant sempre superar-lo de la mateixa manera. Recorda, sempre hi ha més d'una opció per superar una dificultat. Quan una no et dona el resultat que busques, intenta amb d'altres. Segur que trobaràs la que et permetrà superar-la. Bé, què us ha semblat? Anem amb una altra cosa, donem la volta al full, no? I us diré unes quantes frases que he trobat per dir-li als que teniu fills, no? Per dir-li a un fill diàriament, que també està bé, també està bé conversar una estona amb els vostres fills. I és important pel seu creixement, pel seu desenvolupament, no? És important, t'estimo. És important dir-li cada dia el molt que l'estimes i diverses vegades més. L'ajuda a sentir-se estimat i estimar. És la base de la seva vida, de la nostra vida. També els hi podem dir, ets guapíssim. Les frases que fan referència al seu físic potencien la seva seguretat i la seva autoestima, donant suport que es vulgui tal com és. Confio i confiaré sempre en tu. És imprescindible que sàpiga que passi el que passi, confiaràs en ell. També preguntar-li, què tal el dia? Preocupar-te pel dia que ha tingut, com li ha anat i què ha fet, per descomptat, escoltar-lo. També li podem dir, m'encanta estar amb tu, que sàpiga que t'agrada estar amb ell, gaudir-lo, tinguis o no altres preocupacions. També preguntar-li, fem el dinar a sopar junts? Compartir una estona a la cuina, xerrar, cooperar, manipular els aliments, és aprenentatge i és amor també. També els hi podem dir, ets el millor de la meva vida, que li quedi clar que per moltes motivacions que hi hagi a la teva vida, la millor i més important és ell, sens dubte. També els hi podem dir, en rentem junts les dents? Fer-ho amb ell és una bona manera perquè integri aquest hàbit i a més en gaudeixi també. Juguem junts. Compartir una estona de joc en comú té múltiples beneficis, entre ells la felicitat plena. També li podem dir, si us plau, no oblidis demanar-li al teu fill les coses educadament i amb veu tranquil·la. Ets el seu mirall, recorda-ho. També li podem dir, t'he trobat a faltar. Si has estat unes hores sense el teu fill, està bé deixar-li clar que l'has trobat a faltar. O també, he pensat molt en tu. No has deixat de pensar en ell encara que hagis tingut un dia molt embolicat. Estic molt orgullosa, orgullosa de ser el teu pare o la teva mare i que siguis el meu fill, per descomptat el reconeixement i la seguretat. Explica-li una història imaginària. La imaginació és el més preuat pels nens i en la majoria d'ocasions la deixem d'utilitzar. Fomenta aquesta eina amb ell, escolta i participa. Ballem? Ballar uns minuts amb el teu fill en qualsevol moment del dia farà que s'ho passi d'allò més bé i que gaudeixi realment d'un moment diferent amb tu i el faci feliç. I per últim, et protegeixo i et protegiré sempre. Sentir-se protegits, reconfortats, és importantíssim per a tot el seu ésser, que no només ho sentim, sinó que també ho escoltin. Bé, són petites coses que podem fer, que a vegades amb trafiquejats, amb el mòbil, amb tot el del avui en dia, pues ens oblidem a vegades, ens oblidem. Well, it's time to begin as the summer sets in. Us porto, com sempre, unes dites del mes que comencem, no? Que és el refranys més aviat, no? Refranys del mes de març. I n'hi ha alguns més coneguts que d'altres. Ja que som al cinquè mes de l'any i en plena primavera, una natura, camp i muntanyes desbordades de colors per les abundoses pluges que ens han acompanyat durant el mes d'abril. Dins el món del refranyer popular trobarem moltes referències a la presència de la pluja i a dies de vent. Potser les tres dites més populars són les que tots hem sentit tota la vida, no? Al maig, cada dia un raig. Una dita ben coneguda que mostra la facilitat amb què descarreguen els núvols. També abril plujós, maig ventós. Mitja dita és veritat i ara caldrà confirmar la segona meitat. Amb variacions com abril plujós i maig ventós fan el pagès ric i profitós. I una altra dita molt coneguda també, maig arribat, hivern acabat. Tot i que el mes ha començat amb un paisatge nevat per les muntanyes, per més fred i neu que vingui, poca durada tindrà ara, no? Perquè ja calenta més el sol. Altres dites són aigua de maig, de raig en raig, d'abril, de fil en fil. Maig calent i humit fa el pagès ric. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardines perquè no val. Maig, l'olivera florirà i el blat granarà. Fang de maig, espiga l'agost. I per últim, no és bon maig si no deixa la bassa plena. N'hi ha algunes que les sabem, no? N'hi ha algunes pues, que encara no... Jo, almenys jo algunes no n'havia sentit. Bé, ara passem a una altra cosa, no? És un petit conte. Per les aparències, eh? I contra la discriminació també, que n'hi ha una mica. I es titula El jove cranc. I diu així. Un jove cranc va pensar: per què a la meva família tots caminem endarrere? Vull aprendre a caminar endavant, com les granotes, i així em caigui la cua si no me'n surto. Va començar a entrenar-se d'amagat entre les pedres del riuet nadiu, i els primers dies acabava esgotat per l'esforç. Topava tot arreu. Esmacava la cuirassa i s'entortolligava una pota amb l'altra. Però de mica en mica les coses van anar millor, perquè tot es pot aprendre, si es vol. Quan va estar segur d'ell mateix, es va presentar a la seva família i els va dir: «Fixeu-vos bé». I va fer una magnífica cursa endavant. «Fill meu», va esclafir en plors la mare, «que se t'ha girat l'enteniment? Torna en el teu seny, camina tal com t'ha ensenyat el teu pare i la teva mare, camina com els teus germans, que tant t'estimen». Els seus germans, no obstant, es petaven de riure. El pare se'l va mirar severament i després va dir: «Ja n'hi ha prou. Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si vols anar a la teva, el riu és prou gros. Vés-te'n i no tornis més». El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel bon camí com per tenir dubtes. Va abraçar la mare, va saludar el pare i els germans i se'n va anar a Corremont. El seu pas va desvetllar tot seguit la sorpresa d'un grup de granotes que, com a bones xafarderes, s'havien reunit al voltant d'una fulla de nenúfar per fer petar la xerrada. El món va al revés, va dir una granota. Mireu aquell cranc i digueu-me que m'equivoco, si podeu. Ja no hi ha respecte, va dir una altra granota. I ara, va dir una tercera. Però el cranc va tirar endavant, tal com sona, pel seu camí. Al cap d'una estona va sentir que el cridaven. Era un vell cranc, d'expressió melangiosa, que s'estava tot sol al costat d'un roc. Bon dia, va dir el jove cranc. El vell el va observar llargament i li va preguntar: què et penses que fas? També jo, quan era jove, pensava que ensenyaria els crancs a caminar endavant. I vet aquí i he guanyat. Visc tot sol i la gent es mossegaria la llengua abans que dirigir-me la paraula. Mentre siguis a temps, fes-me cas. Acontenta't a fer com els altres i un dia m'agrairàs el bon consell. El jove cranc no sabia què contestar i no va dir ni piu. Però per dintre pensava: tinc raó jo. I tot saludant gentilment el vell, va reprendre orgullosament el seu camí. Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d'aquest món? Nosaltres no ho sabem, perquè ell continua caminant encara amb el mateix coratge i decisió del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor bon viatge. Bé, què us ha semblat? És un bon conte, no? per anar pensant. Ara us anem a la poesia. No, més ben dit, ara anem a la cuina, va. Anem a la cuina, encabat ja referiré el poema d'avui. Avui he trobat un plat de primavera, que és un guisat de sèpia amb botifarra. Perquè aquest és un plat d'aquells de les àvies, de foc lent, mentre es cuina, i d'anar-hi sucant pa mentre es menja. És un plat de primavera, com us he dit, en què les sèpies ara ja estan a punt. I els ingredients són: una sèpia grossa, d'uns 750 grams aproximadament, dos botifarres fresques, una ceba gran, dos tomàquets, quatre grans d'all, un gotet de vi blanc i un got d'aigua. I primerament netejarem la sèpia i la tallarem a quadradets. Tot seguit treurem la pell de les botifarres per tal que ens quedi només la carn. Tallarem aquesta carn a bocins. Prepararem un sofregit amb la ceba ben picada i quan comenci a enrossir-se hi posarem la sèpia. Ho taparem i ho deixarem coure tot plegat a foc suau uns 15-20 minuts o fins que ja no quedi l'aigua que haurà deixat anar la sèpia. En aquest moment hi abocarem el vi blanc i ho tornarem a deixar reduir. A continuació hi posarem els grans d'all tallats a làmines i després d'un parell o tres de minuts de remenar-ho hi afegirem els tomàquets ratllats i ho deixarem coure fins que no quedi líquid. Llavors hi incorporarem els trossets de botifarra, bueno, llangonissa, no diem botifarra, i ho sofregirem tot plegat uns minuts més. Finalment hi abocarem l'aigua, ho taparem i ho deixarem al foc uns 20 minuts més, fins que la sèpia sigui ben toveta. Com a gust, no he provat tot això. I ara també n'he trobat una que també ara que fa així més temperatura, una mica més suau, no? Un flam de verdures, ben fresquet, amb un munt de verdures, no? Ideal per començar un àpet així lleuger, no? Ja que aquest que us he referit, amb sèpia és més pesat, és més potent, no? Pues ara així una coseta lleugereta. I els ingredients són 500 grams d'espinacs, 200 grams de pastanagues, 200 grams de mongeta tendra, 100 grams de pèsols, dos porros, dos ous i 125 mil·lilitres de llet. Llavors agafes salsa de tomàquet i ho dur. És ben senzill, es renten bé les verdures i es trossegen i es bullen per separat amb aigua i sal. S'escorren bé i es reserven en un bol. Mentre Es barregem els ous amb la llet i una mica de sal. S'aboca tota aquesta mescla al bol de les verdures i es disposa tot plegat dins un motlló de flam muntat amb mantega. Llavors es cou al forn, al bany-maria, uns 200 graus, entre 30 i 45 minuts. Un cop fred, es treu el flam del motllo i s'aboca al damunt del plat on el servirem. Es cobreix amb una salsa de tomàquet i ou dur ratllat. I se serveix amb enciam tallat petit al voltant. Què us sembla? És senzill, no? Divertit de fer i molt bo, que és el principal, no? És el principal. Sometimes you know more is less. Put your weight against the door. Kick drum on the basement floor. Stranded in the fog of words. Let the night, the winter bird. On my head, the water pours. Comes through, through the open door. Ara anem al poema, no? Un poema que he trobat de Mario Benedetti. Bueno, que diu així. No et rendeixis. Encara estàs a temps d'assolir i començar de nou. Acceptar teves ombres, enterrar les teves pors, alliberar el llast, reprendre el vol. No et rendeixis, que la vida és això. Continuar el viatge, perseguir els somnis, destrabar el temps, corre la runa i destapar el cel. No et rendeixis, sisplau no cedeixis, encara que el fred cremi, encara que el vent mori, encara que el sol s'amagui i emmudeixi el vent, encara que hi ha foc en la teva ànima, encara que hi ha vida en els teus somnis. Perquè la vida és teva i teu també el desig, perquè ho has volgut i perquè t'estimo. Perquè existeix el vi i l'amor, és cert, però no hi ha ferides que no curi el temps. Obrir les portes, treure els panys, abandonar les muralles que et van protegir, viure la vida i acceptar el repte, recuperar el riure, assajar el cant, baixar la guàrdia i estendre les mans, desplegar les ales i intentar de nou celebrar la vida i reprendre els cels. No et rendeixis, sisplau no cedeixis, encara que el fred cremi, encara que la por mossegui, encara que el sol es posi i el vent emmudeixi. Encara hi ha foc en la teva ànima, encara hi ha vida en els teus somnis, perquè cada dia és un començament nou, perquè aquesta és l'hora i el millor moment, perquè no estàs sol, perquè jo t'estimo. Ja us he dit, és un poema maco, no? Maco, si més no, de Mario de Benedetti. Well, they tried to stay in from the cold and the wind making love and making their dinner. Tornem a donar la volta al full. He trobat aquí unes cosetes, unes frases, no? Unes frases que... A veure, són frases per somriure una estona que convé, no? Convé somriure una estoneta, una bona estona, que la vida però se compon d'això, no? Moments de tota mena. I he trobat unes frases així que si més no divertides, no? A mi em van fer així, n'hi ha alguna que pot ser, però bueno, a veure, anem a lo que. Són frases divertides, eh? Si algun dia el teu ex et diu, mai trobaràs algú com jo, contesta-li que aquesta és la idea. Prohibit robar. Els governs no accepten competència. El millor control de natalitat seria que les dones pongueren ous. Que vols tenir un fill? S'incuba. Que no el vols tenir? Doncs et fas un ou frigit. Si el teu govern pensa que ets un idiota, sisplau, deixa de donar-los la raó. La política és només l'art de buscar problemes. Trobar-los, fer un diagnòstic fals i solucionar-ho amb els remeis equivocats. Si estudies un camí, copies una drecera. Mai subestimis un idiota. Un dia pot ser el teu president. Si vostè no paga el gas, li tallen. Si no paga la llum, li tallen. Si no paga l'aigua, també. Així que compte, si vostè compra ous, pagui'ls. Potser el treball dignifica l'home, no ho sé, però indiscutiblement el cansa. Perdonar és diví, però enviar a prendre pel sac és sensacional. Fill meu, la felicitat està feta de petites coses. Per exemple, un petit iot, una petita mansió, una petita fortuna. Que el caragol és comestible, la babosa no ho és, m'ho crec. I a més, admiro profundament el tipus que va ser capaç de descobrir-ho per primera vegada. Avisa tots els polítics. No podem estrenyer-nos el cinturó i baixar-nos els pantalons al mateix temps. El 96% dels nostres mitjons no tenen parella i no ploren per això, caram. El riure d'un nadó és el so més bonic que podràs escoltar mai en aquest boig món, llevat que siguin les 3 de la nit, estiguis sol a casa i no tinguis cap nadó. Estimo la humanitat. El que em rebenta és la gent. Perdona sempre el teu enemic. No hi ha res que el faci enfadar més. Ningú t'obliga a estar amb mi. Si no m'estimes, aquí tens la porta. Tan sol has de trencar el cadenat, treure les cadenes, creua el fossar dels cocodrils, salta a la tanca elèctrica i, si encara tens ganes, marxar amb tota llibertat. No és que siguis lleig, tan sol ets incòmode de veure. Bé, jo no sé si alguna frase us ha fet més gràcia que d'altra. A mi la veritat és que, doncs, mira, alguna sí, és d'aquelles que piquen, no? Piquen. And I was your soul, as the story goes. I ara, per últim, us voldria referir una petita història per treballar les flors. Ai, l'esforç, que es diu Facilitònia, el país de les coses fàcils. Diu que explicava la llegenda que existia un país anomenat Facilitònia, on tot era extremadament fàcil i senzill. Roberto i Laura, una parella d'aventurers, va dedicar molt temps a investigar sobre aquest lloc i quan van creure o saber on era, van ser en la seva recerca. Van viure 1000 aventures i van passar cents de perills. Van contemplar llocs preciosos i van conèixer animals mai no vistos. I finalment van trobar Facilitònia. Tot estava en calma, com si allà s'hagués parat el temps. Els va rebre qui semblava ser l'únic habitant d'aquell lloc, un ancià homenet d'ulls tristos. «Sóc el desgraciat Puc, el condemnat guardià dels dorments», va dir amb un lament, i davant de la mirada estranya dels viatgers va començar a explicar, a contar la seva història. L'ancià va explicar com els facilitons, en la seva recerca per trobar la vida més fàcil de les vides, una vida sense preocupacions i dificultats, havien construït una gran cambra, en la qual tots dormien plàcidament i tenien tot el que podien necessitar. Només l'atzar havia condemnat Puc a una vida més dura i difícil, amb la missió de cuidar-se de l'agradable son de la resta de facilitons, mantenir els aparells i retirar aquells que anessin morint per l'edat. Tot allò va córrer molts anys enrere i els pocs facilitons que quedaven, aquells que com Puc eren molt joves, quan van iniciar el son eren ja bastant ancians. Els viatgers no podien creure el que veien. Seriosament, sense enveja de la resta? Esclar, va respondre Puc. Mira quina vida tan senzilla com me deporten. Jo, en canvi, he de buscar menjada, sofrir calor, fred, reparar les averies, procurar-se pels dorments i mil coses més. Això no és vida. Els aventurers van insistir molt a poder parlar amb algun d'ells i amb l'excusa que els parlés de la seva meravellosa existència van convèncer Puc perquè despertés un dels dorments. El vell va protestar, però es va deixar convèncer ja que en el fons ell també volia escoltar el feliç que eren els facilitons. Així, van despertar un ancià, però quan van parlar amb ell va resultar que només era un ancià en aparença, doncs parlava i pensava com un nen. No sabia pràcticament res i només explicava el bonic que la llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i sense adonar-se va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès. «Uau!», exclamà, veient-se reflectit en l'aigua. «Quina meravella! Ell mai no havia vist res igual!» El sol començava a pondre's i els seus raig en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va varejar, per sobre de l'aigua, jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol, cridant a la seva família per ensenyar-los els que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papàs i els seus germans havien seguit el seu vol i on era ara ja no podien sentir-lo. De sobte un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls va desaparèixer tota mena bellesa i sol. Escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus fantasmals desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i tenia por de quedar-se sol. Així que va sortir volant i recerca la seva família, però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles dels arbres hi havia la cova i es va fer un llit amb una mica de soroll, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat en aixecar-se va recordar el que havia succeït i el va començar a preocupar. Què faré tot sol? On és la família? I aviat va descobrir com ell es trobava a faltar. Els seus pares sempre li repetien que si algun dia es perdia en el que havia de fer és no allunar-se de l'últim lloc per on havia passat. Posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por impedís veure la realitat. «És veritat», va dir, quan hi va pensar. «Els meus pares van dir que tenia que fer si em perdia, així que ho he de temer res. La meva família m'està buscant i aviat en reunirem». Així que va sortir de la cova, acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit. De nou tot tornava a ser bonic. La seguretat que trobaria la seva família el va fer feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per ell. Aviat va trobar de nou el llac. L'última vegada allà va buscar l'arbre més alt i el va posar en una de les seves branques. Mentre esperava va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint la seva cançó a tots els ocells que habitaven per aquests entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i quan va decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los, aviat la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo. Després d'aquell dia s'havia fet més savi. Ara sabia que havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferissi la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles. Bé, ja estem arribant ja al final del programa. I us vull referir només unes dites expressions en català que hem sentit moltes vegades i a vegades sí, i a vegades sabem el que significa i a vegades no. Perquè quan diem a tort i a dret significa a tot arreu, no? A per tot, de totes maneres. Amb els ulls clucs significa quelcom amb facilitat, sense fer cap esforç. Això són figues d'un altre paner, significa que això són coses que no tenen res a veure amb el que es diu. Això són coses molt diferents. Anar pel pente significa una cosa sense saber què es fa, sense fixar-s'hi. Anar de corcoll, anar atabalat de feina o per dificultats sense saber ben bé el que cal fer. Anar de mal borràs significa anar cada vegada pitjor. Anar de 21 botons significa anar molt ben vestit o anar vestit molt elegantment. I per últim, anar a peu coix significa caminar amb una sola cama saltant. I n'hi ha moltíssimes més que ja us aniré referint, perquè ara se'ns està acabant el temps. I bueno, fins aquí vull recordar que aquest programa, aquests programes que avui heu escoltat, es repeteixen el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També recordo els telèfons que tenim aquí a la ràdio, que són el 977-83-11-35, 977-83-11-35 i el 977-83-00-44, 83-00-44. Així com també podeu consultar la nostra web, que és www.radiofalset.cat. Agrair, com sempre, el nostre tècnic, en aquest cas el Jordi Soldevila, per haver estat al control. I sense més, desitjo que passeu un molt bon cap de setmana, que tingueu molta salut i ens retrobem fins la propera. Així que, adeu-siau!